La fervor del divendres, Eva?
Ah, és molt millor fora de micro, aquesta de la fotografia meva. Estan tots més distesos.
Tampoc això, però sí. No. Bé, l'Eva ens acompanya perquè els últims temporals i pluges a Catalunya han afectat el subministrament d'aigua de molts pobles. Ho explicàvem, de fet, just fa una setmana. Durant dies han demanat als veïns que no beguessin aigua de l'aixeta. I això passa també a Conesa, a la Conca de Barberà, des de fa 20 anys. La causa és la presència de nitrats a l'aigua. L'Eva és filla de Conesa, però ens acompanya com a periodista perquè ens expliquis com és ara mateix aquesta aigua que surt de l'aixeta?
Mira, nosaltres, és que, clar, jo tota la vida havíem begut aigua doncs, de l'aixeta, de les fonts, però fa més de 20 anys que es va informar que aquella aigua no era bona. I, de fet, l'aigua que tenim a l'aixeta la fem servir per la neteja, diguéssim, corporal, per les dutxes i això, però fins i tot per bullir verdures. Depèn de quina verdura. Si jo, per exemple, si bullo una patata, la bulliré amb aigua de l'aixeta, però si bullo mongeta, que me l'he de menjar, que no la pelaré, no la faig servir. És a dir, tenim garrafes amb aigua per beure, per exemple, l'aigua bona, i garrafes amb aigua més senzilleta per cuinar...
Això és un màster, eh?
Per fer un plat de pasta, per bullir l'aigua, per fer la pasta...
Menjar directe, la bulls amb aigua potable.
Exacte, per fer una infusió, encara que jo bulli l'aigua, jo la poso de garrafa, perquè la quantitat de nitrats que hi ha a aquesta aigua és molt elevada i llavors bueno, hi ha unes analítiques que de tant en tant passa a l'Ajuntament i bé, la situació és aquesta. I a mi sempre em sorprèn quan aquesta setmana no parlàvem de l'Espluga de Francolí, que també és allà a la Conca, o de Sils. Una setmana els hi porten cubes, els hi porten garrafes. Clar, nosaltres portem 20 anys, ho tenim tan integrat que quan un company em preguntava, escolta, i llavors què, us porten cubes o us porten garrafes? No, cada veí o veïna s'encarrega, des de fa 20 anys, de subministrar-se la seva aigua.
I tu recordes el dia que això va canviar? És a dir, que tu...
Jo recordo d'adolescent...
Sí, que era un dia que vas dir, a partir d'ara...
Que ens van dir, no podeu beure de l'aigua... No podeu beure de l'aigua de les fonts... I no podeu beure de l'aigua de l'aixeta de casa. Jo me'n recordo, no sé si tenia 18, on tenia... Bueno, però fa 20-25 anys que ens trobem amb aquesta situació i ni mai s'ha fet res, ni l'Ajuntament que hi ha ara, ni els predecessors dels anteriors 20 anys. Vull dir, no hi ha manera que es faci res. Per això, quan veig que porten cubes, penso, ostres, doncs nosaltres, clar, 20 anys amb cubes, clar, entenc que tampoc seria sostenible.
Clar, però no seria més lògic intentar aturar la font de contaminació?
Sí, efectivament. I més, a la Conca de Barberà segur que tots teniu la imatge d'Olivera, Secà i Conesa. És un poblet de 100 habitants, patrimoni nacional, tot emmurallat, aprofito per qui no el conegui, que forma part del que és la Vall del Corb, que seria la Baixa Segarra, que és el final de la part de baix de la Segarra i la part de dalt de la Conca, que tenim un microclima allà, que hi ha aigua, allà hi ha bosc, allà hi ha aigua, hi ha aigües freàtiques, és a dir, quan la sequera, allà hi havia aigua, però no la podíem veure. No la podíem fer servir.
I d'on venen aquests nitrats?
Jo això... és a dir, jo sóc periodista d'aquí, dels Serveis Informatius de Catalunya, no ho sé, però...
No, però sí que ho sap la Paula Rodríguez.
Exactament.
Ara la saludarem, que és veïna també de Conesa i és professora de l'Escola de Camins i membre del grup d'Hidrologia Subterrània de la UPC. Paula, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Deia, d'on venen aquests nitrats?
Bueno, la font dels nitrats... hi ha diverses opcions. Lo comú és que vingui d'una fertilització excessiva, no? Poden tenir, utilitzar fertilitzant nitrogenat que no és biològic o utilitzar fertilitzants orgànics que solen venir dels purins, no? Això podria ser una opció, no? Que Conesa és una zona bastant agrícola i podria ser una opció bastant plausible. L'altra també podria ser que vinguessin de granges de porcs, no? Que l'origen dels nitrats són els purins, no? Llavors, doncs, la utilització de purins com a fertilitzants o tenir una concentració de granges porcines amb basses de purins, si no estan ben gestionades, no? Lo normal és que es gestioni bé, però si no es fa bé, doncs pot ser una font. I l'altra podrien ser també aigües residuals, no? Depuradores, no? Que tenen fuites i per tant aquesta fuita pot ser un origen d'aquesta contaminació.
El que sí que he vist que hi ha un col·lectiu, el Sembrem Conesa, que ha estudiat l'aigua i diu que la concentració de nitrats és més alta, és la més alta dels últims 7 anys.
Sí, bueno, això va... Clar, també hi ha hagut una època de sequera, no? Vull dir, portem també uns anys una mica estranys a nivell del cicle hidrològic i això, bueno, podria ser una raó. La veritat és que jo aquestes dades no les he vist molt bé i tampoc t'ho podria arribar a dir, el motiu, eh? Però, bueno, sí que recurrentment l'Ajuntament va enviant i hi ha hagut èpoques, sobretot després de pluges, no? Quan plou, els nitrats normalment es queden retinguts a la part alta del sòl, no? I quan plou, doncs les pluges arrosseguen aquests nitrats cap a l'aqüífer i com que la font d'aigua de Conesa és l'aigua subterrània, són els aqüífers, doncs estan contaminats.
I per què no té solució aquest problema? És a dir, que l'Ajuntament hem demanat que ens donés resposta i no hi ha hagut èxit,
diguéssim. És difícil,
diguéssim.
És molt difícil a nivell tècnic. Hi ha diverses opcions, no? La primera, i el que té més sentit, és solucionar-ho amb origen. Amb origen vol dir, doncs, fer una utilització correcta de la fertilització, no? I al final hi ha tècniques, el que passa que tampoc és fàcil, per això no... Vull dir, evidentment s'han de fertilitzar els camps, però s'ha de fer amb una quantitat adequada de fertilitzants, i a vegades aquestes tècniques de fertirrigació tampoc són senzilles de fer. I de fet l'ACA i el Departament d'Agricultura hi ha unes bones pràctiques agrícoles, no?, que et diuen com fer-ho. Un cop arriba a l'aqüífer, eliminar el nitrat és difícil, perquè no és un contaminant que es degradi, és un contaminant molt persistent, i llavors, doncs, la veritat és que és complicat quan arriba allà. Hi ha opcions, no?, de tècniques biològiques a l'aqüífer, però són a petita escala i solen ser complicades. Vull dir, és difícil trobar una solució a gran escala que garanteixi un subministrament continu d'aigua potable. La solució rau en evitar que això arribi, sobretot. I,
Paula, perdona, no sé si en aquestes opcions que planteges, no sé si és aquí on hi hauria l'opció aquella de... Hi ha un tipus d'algues, potser, que poden ajudar a netejar l'aigua?
Bueno, normalment el que degrada el nitrat són processos de desnitrificació, no? I el nitrat no es degrada a l'aquífer perquè no hi ha matèria orgànica, no? L'aquífer és, no? Pues us heu d'imaginar un sorra de platja, no? I llavors és un ambient on no hi ha plantes, on no hi ha vegetació, no hi ha matèria orgànica, i llavors el nitrat es queda allà. A vegades el que s'ha fet és ficar matèria orgànica a l'aquífer, i això funciona. Suposo, Eva, que et deus referir a que si agafem l'aigua cap a dalt de l'aquífer, no? I abans de posar-la a distribució fem un tractament biològic, que pot ser d'algues, per exemple, o hi ha altres coses. Això podria arribar a funcionar, però és implementar... Tot el que és a l'aquífer, a vegades degradar-lo és difícil perquè ja està sota 20 metres i és una massa d'aigua molt, molt, molt gran, i amb una extensió... molt gran, i és difícil remediar-ho. El que s'han fet altres casos és barrejar aquesta aigua que està contaminada amb aigua no contaminada, i llavors baixes de 50 mil·lígrams litre i ja ho tenim. Però clar, vivim en un país amb poca aigua, i barrejar aigües a vegades tampoc és fàcil.
Paula Rodríguez, veïna de Conesa i també professora d'Escola de Camins i membre del grup d'Hidrologia Subterrània de l'UPC. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé,
adéu-siau. I solució, Eva, en aquests 20 anys cap, eh?
No, cap. I pel que comentava ara la Paula, que és experta precisament en purins a l'aigua, no tenim perspectiva tampoc de solució ni a mitjà ni a curt termini ni a llarg termini. És a dir, jo quan sento aquests pobles, no? Ostres, ara estan
ara
10 dies...
Sí, dius,
i sempre
clar, dius,
penso...
Jo porto 20 anys.
Evidentment, s'ha de resoldre, òbviament, però penso... Clar, nosaltres és que ja ni ens ho plantegem, és, aquesta situació...
Ho hem incorporat com una normalitat.
Ho hem incorporat,
no?
Com una normalitat, i tens, de veritat, és que tens les garrafes de l'aigua per la bona i la dolent, i és així.
No, però...
I tots els veïns del poble, evidentment, sí.
No, però aquest és un problema molt conegut i de fa molt de temps, perquè a Osona passava exactament el mateix per el tema dels purins. Mm-hmm. És que els purins són un problema, som el principal productor de porcs, però això té unes externalitats tremendes. I el tema dels nitrats és molt insidiós. Penseu que l'agricultura intensiva, els fertilitzants i l'agricultura intensiva de la comarca va matar el Mar Menor. El Mar Menor es va convertir en un mar mort fa 5 anys, que morien peixos cada 2 mesos, pràcticament hi havia una mortandat, i al final es va dir que faltava oxigen, precisament per aquests nivells de contaminació. Si és capaç de matar un mar com el Mar Menor, imagina què passa amb un aqüífer petitet,
és que realment
que gran que sigui no és un mar
realment
menor.
Realment, us ho dic, que a vegades dius, no, aquí a Barcelona hi ha barris que l'aigua no és bona, no bevem de l'aixeta. No, nosaltres és que realment no bevem de l'aixeta, i, perdoneu, però els animals domèstics els hi donem aigua de garrafa. Vull dir que aquest és el nivell, perquè és el que dius.
Els animals ara van amb la perruqueria, també, vull dir que no...
No, però en el sentit que arriba a ser tan tòxic que dius, ni al gos li donaré l'aigua de l'aixeta perquè vés a saber si... Perquè és el que comentava abans, no? Que és una quantitat de nivells molt elevada, no és una miqueta, és molt elevat. Sí.
Doncs res, Eva, sort.
Gràcies.
Gràcies per explicar-nos-ho. Són les 10 i 9.
Gràcies, companys. Yeah.
Pensava que posaríeu Rosalia, que ahir la vam veure en el concert per Palestina. Té, que no et sentim, ara.
No ha sonat en tot el matí?
No, és veritat que l'hem posat molt. I va anar també el Pep Guardiola al concert. Curiós, eh? Pep Guardiola defensant Palestina, però d'Aràbia Saudita no diu res. Jordi Comirà, Ferran Espada, Mirà, Espera d'Oliva, Arturo Puente, tancarem l'àgora, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
En queda pendent encara el matí de Catalunya Ràdio.
De seguida un nou dilema. És bona idea viatjar amb els amics? La convivència posa a prova l'amistat i encara més en situacions com poden ser les vacances. I diran la seva la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda, la Glòria El Toro, però també us volem sentir a vosaltres. 93-201-7474.
A les 11 entrevistarem Marta Torné, actriu i presentadora d'Eufòria, el concurs de talents que acaba de començar la quarta temporada de TV3.
Immediatament després, recomanacions pel cap de setmana cultural, esportives de tota mena. N'hi haurà de Sitges, de Girona, Molins de Rei, a Lleida o Barcelona.
I a partir de les 12, el concurs pendent torna a la universitat. Després de l'èxit de convocatòria a l'Autònoma, avui ens desplacem fins a la Pompeu Fabra. Des de l'auditori del campus al Poble Nou, la gran final amb el Joel, el Jovany i tota la gent dels temes pendents.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què?
Doncs que jo, si fos un agorista del matí de Catalunya Ràdio, estaria una mica preocupat perquè no sé si perilla algun dels vostres llocs. Ho dic perquè...
Aquesta gent necessiten els diners, Jovany?
Sí, no, però no ho dic perquè sí.
Que si fos per diners no vindrien.
Ho dic perquè aquest matí en Ricard en directe ha intentat fitxar un nou tertulià i ja se sap que...
Perdona, el Bassas tenia un bisbe de tertulià que anava cada 15 dies. No recordo quin bisbe era...
No sé.
Ja t'ho buscaré. Bueno, digues.
Però ja se sap que si n'entra un, n'ha de sortir un altre.
En volem parlar també aquesta hora, ara mateix, amb Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de migracions i interculturalitat de la Conferència Episcopal Tarraconense. Senyor bisbe, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia. En qualsevol cas, no estem en aquest escenari.
Si un dia, senyor bisbe, vol ser tertulià, escolti, portes obertes.
Perdona?
No, dic que si un dia vol ser tertulià, doncs que sàpiga que portes obertes, en parlem quan vulgui.
Moltes gràcies.
Gràcies, que tingui...
Jo crec que algun dia.
Algun dia, mira. Joan Carrera, que era bisbe de Sant Feliu, va ser tertulià de l'Antoni Bassas, que hi anava cada 15 dies, doncs escolta'm.
Està mig fet, això. I com que no pot mentir, has dit, oi? Ja s'ha compromès a venir, l'has apretat aquí. En tot cas, seguim parlant de religió, perquè avui a les emissores de Madrid s'ha parlat del funeral religiós per les víctimes de l'accident de tren de Mus. En Carlos Herrera, a la COPE, es felicitava aquest matí per haver evitat un funeral laic.
Del funeral religioso de Huelva, donde hubo todo lo que tenía que haber, contención, emoción, sentido de la tragedia, respeto, religiosidad, que allí siempre van a llorar sus penas a su manera y no como les dicten los amigos de los homenajes laicos y las modas sanchistas. Ceremonias laicas, aquello de que la tierra te sea leve o que te vaya bien el camino del Valhalla o esas polladas que se os ocurren.
Un funeral on l'Herrera hi va trobar a faltar l'assistència de Pedro Sánchez.
Sánchez pegó la espantada, como buen cobarde. Como buen miserable indecente, pegó la espantada y no fue al funeral. No tenía nada que hacer, no tenía agenda alguna, ni visitas, ni compromisos, ni viajes, no tenía nada. Pero prefirió no estar con las víctimas. Una espantada tan vil, tan mezquina, como la que protagonizó ayer este, repito, miserable indecente.
Vale.
Caray. En Los Santos ha fet un discurs bastant en la mateixa línia, per això m'ha cridat més l'atenció la lliçó de filologia catalano-hispànica que ens ha regalat.
I Trump es uno de esos apellidos que es contrario al espíritu de la lengua española, que es básicamente latina. Las cinco vocales del español son las más abiertas de las lenguas latinas. Ninguna es una vocal oscura. Bueno, cuando hablan los catalanes, pero es porque tienen ese acento. Cogen del francés.
Bueno, i a la xarxa, Joel, què?
Què vols saber què a les xarxes? Doncs mira, comencem a Argentina. Una reportera vol copsar en directe el col·lapse de la sanitat pública. Allà i se'n va a un hospital a buscar testimonis amb una sola pregunta al cap, que és: vostè està aquí d'urgències o amb cita prèvia? La seva idea és aquesta. És una bona pregunta, però potser no és la millor a fer en un cas d'apunyalament.
Ene, ¿cómo andan?
Bien, bien.
¿Y vienen a atenderse?
Sí, la tenemos a mi hermana acá que la apuñalaron.
¿Con turno o emergencia?
Què ha passat aquí? Pues mira, què ha passat aquí?
Explicar una vegada...
T'han apunyalat no, alguna vegada?
No, vaig anar a una nit de Cap d'Any, sí. Vaig relliscar i em vaig trencar una ampolla a la mà i em vaig fer una ferida a la mà.
Devies anar maco, tu, eh?
I vaig, més, no, sí. Ja. I vaig anar a urgències al Taulí de Sabadell.
Sí.
Llavors arribo allà i dic, m'estava dessagnant la mà, diu, ara l'atendrem, i cop i volta entra una persona que l'havien apunyalat. I diu, esperi aquí, que primer hem d'atendre el de la mà. Dic, home, no, deixi passar primer.
Que bona persona, eh? Sí.
Home, i quan et tornava a tocar a mi, ve un segon.
Un altre punyalat?
Un altre punyalat que també va passar.
Bueno, és que Sabadell. Sabadell. Sí.
Bueno, ara ja és una nit de Cap d'Any complicada. Tothom va sortir il·lès de la situació, diguéssim.
Bueno, us recordo que aquesta reportera, l'error que ha comès és que no ha escoltat. Si hagués escoltat, ni l'hagués preguntat això en aquest pobre home. És important sempre escoltar bé el teu interlocutor. La setmana passada, per exemple, a First Dates, el programa aquest de cites, una senyora no va escoltar bé el que li explicava el senyor de la seva cita i se'n va empenedir perquè li va ferir els sentiments al pobre senyor.
Tot és que no trabajas en nada, estás con la pensión.
Ahora tengo la prejubilación esta y gano nada. ¿Quieres que te diga cuánto gano? 480 euros gano.
Por el tema de la minusvalía también. ¿Podías haber entrado en correos y haberte presentado las oposiciones?
¿Qué minusvalía?
¿Tú me has dicho eso, que estás cobrando eso?
Pero la minusvalía, ¿no? ¿Qué dices? ¿Pero qué minusvalía? ¿No hay minusvalía?
No, no.
Estoy cobrando una prestación de una prejubilación.
Sí, 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 ya sé lo que es. No sé lo que es, sí, conozco.
¿Pero por qué me dices lo de la minusvalía?
No, porque me he equivocado yo.
Vale.
El subconscient la va trair.
A vegades...
Sí. I ara escoltem una història bonica, Ricard. Sí. Una història bonica del món del futbol. La setmana passada va córrer per les xarxes un càntic estranyíssim entonat pels aficionats de la Real Societat. Ningú en tenia res. El càntic és aquest. El que diuen és, he comprado ayer pulpo pa cenar, me ha sentado mal Real Sociedad. No té cap mena de sentit d'on surt aquesta mena de haiku hooligan. Quin significat s'amaga darrere d'aquesta lletra? Doncs bé, al final he trobat un nano que ho explica i la història és bastant sensacional.
El pasado martes, tras la victoria de la Real Sociedad ante Osasuna, Marrero se fue a la grada de Bulchada y como en todos los partidos de la Real, se cantó una canción que Nano Meta lleva sonando desde hace un año, que es ese surrealista, he comprado ayer pulpo pa cenar, me ha sentado mal Real Sociedad. No hay que entender el cántico porque no tiene sentido y esa es la gracia del cántico que nace el año pasado cuando un aficionado de la Real Sociedad tuvo en un partido en Legia de Varsovia, escuchó un cántico parecido en polaco y lo adaptó al castellano en versión Real Sociedad.
Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Joel Díaz, gràcies, Ferran Espada, Milano Espeda d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Per cert, heu viatgeu amb amics?
Sí.
I fa molt de temps.
Fa molt de temps i ho espero amb molta il·lusió.
Sí, és que ho dic perquè hi ha gent que perd l'amistat quan viatges.
No. Si no, ja no viatges. Exacte. Amb aquests. Amb els que perds l'amistat, ja no hi viatges.
Si perds l'amistat en un viatge amb un amic, és que,
és que no és amic.
No us ha passat mai, allò, amb un amic.
Mesuradament i amb qui... Clar, realment
jo els que viatjo són tan amics, sí, que ens podem dir, escolta, tal dia descansarem uns dels altres, no passa res, tu vols fer això, sí, jo no vull fer-ho, nosaltres anem cap allà, perfecte, llavors tot va molt bé.
Però a les parelles passa una mica, eh? Que els viatges...
És la prova de foc.
Sobretot parelles inicials, diguem-ne. Si portes casat 20 anys, ja, perquè... ja saps els trucs.
Jo camino des de fa més de 30 anys amb el mateix grup i caminem. Hem recorregut tants quilòmetres, hem fet tants quilòmetres...
Però quants dies màxims esteu junts?
Pues 10, 12, 15, depèn.
Això és bastant.
10, 12, sí. Sí, sí.
Sempre hi ha un dia que dius, ara jo no vull anar a caminar, vull quedar-me aquí a fer una cervesa, i l'altre vol caminar i comença...
Sí, sí, que vagi a caminar o a fer una cervesa, si vol.
No, això... Va,
doncs ara en parlarem amb el dilema amb Judit Mascova, Elisenda Pineda i Glòria del Toro. Ara tornem. Gràcies.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia el rei de la nit, cada nen va ser casteller. I la resposta era canalla. Algú que viu la nit de manera desinhibida pot ser un canalla. I els nens castellers que ocupen els pisos superiors, el pom de dalt, són la canalla. 751 dels 1.096 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga.
Guanya el lot de la Lletera de Can Llong, Gerard Pujol Camacho, d'Olot. I avui també ens heu dit Dràcula, Tronera, Acotxat o en Xanet.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... Farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB per només 1.199 euros. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Després d'un merescut descans,
sí?
Torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10:22, Judit Mascó, bon dia.
Molt bon dia.
Elisenda Pineda, bon dia.
Bon dia, Ricard.
I Gloria del Toro, bon dia.
Salam aleikum.
Salam aleikum.
Aleikum salam.
Sí, aleikum salam.
Però dels nostres oients musulmans.
Sí, clar.
Exacte.
Molt bé.
Molt bé. Inclusiva.
Què?
Mira, quina fent, escolta'm, he arribat derrapant-ho. Hi ha una avaria a la línia 5 del metro.
Això no ho hem explicat, doncs.
Ara, no, no, t'ho dic jo ara.
Però tenim a la Pineda perquè...
Clar, ha sigut avui fa 5 minuts. Públic el dilema. Un aplaudiment per vosaltres.
Quines senyores, quin ram.
Senyores de Sant Cugat, també de Barcelona, que ens acompanyen, que han volgut venir a veure el dilema.
I de l'Hospitalet, diu una senyora.
Sí, de l'Hospitalet.
Sí. Arriba a l'hospi.
Us agrada viatjar, vosaltres, o no?
Sí, m'encanta.
No?
No.
No,
com no?
És aquesta gent rara.
A mi m'encanta viatjar. Jo us considero raros, a vosaltres.
Però m'agraden les incomoditats d'aquests darrers anys.
Exacte.
Que tot està col·lapsat, que
hi ha por... Aquí està. S'agradava viatjar quan els viatges, els avions no eren tan populars.
Per exemple,
quan els trens funcionaven.
Exacte.
I els trens funcionaven.
Que podies anar bé.
Hi ha una feina la setmana vinent, que no era massa important, perquè si no, no ho hagués fet, que realment vaig dir, mira, fins que no es calmi una mica la cosa, no, perquè tothom es queda tirat.
Ah, sí, així? Sí. Vas descartar fer una feina per...
Bueno, perquè era a Madrid i no hi havia bitllets d'avió, estan tots venguts, tot estava... I el tren, doncs els aves i tots els oigos i tots aquests arriben amb 3-4 hores de retard.
Sí, sí, l'altre dia la
xerrada. I Madrid està nevat.
No
s'hi pot anar.
No, llavors, neu. I trens que arriben...
M'agrada via d'Espanya a Barcelona. Però està complicadet.
S'ha d'anar... Quan vas a Madrid has de fer allò que agafaves uns dies. Dius, no hi vagis per un dia.
Ara
ja hi aquí vas, queda aquí 4 o 5 dies.
3 mudes.
Perquè si no, no val la
pena. 3 mudes m'agrada.
8 hores de trajecte per anar a Madrid no val la pena.
No.
Bueno, us preguntava això perquè avui volem parlar de viatjar amb amics. 9-3-0-7-4-7-4. Hi ha qui diu que quan fas un viatge amb un amic, doncs tornes més amic o directament barallat. Si us ha passat, si heu tornat molt enfadats o heu tornat molt més amics, fins i tot parella, a vegades, mai se sap.
I tant.
9-3-0-7-4-7-4.
Jo amics. Tinc molt a dir, perquè, clar, al llarg dels anys les he viscut, no, les he viscut de molts colors.
És que es viatja molt també, vull dir,
no, no, però he viatjat molt per feina i sola, i això estem parlant d'una altra cosa.
És diferent, és diferent. És a dir, clar, no. Tu viatjaves sola, vull dir, perquè a vegades la gent de la feina també es converteixen en els teus amics.
Sí, però no és el cas, no és el cas. No, ara avui parlem dels amics.
Molt bé.
Dels amics.
Del temps de lleure que comparteixes amb la gent que tries.
Nosaltres amb alguns grups grans d'amics hem fet...
Nosaltres?
Vull dir, el meu marit i jo, el meu entorn personal.
La Judit és del que parla en primera del plural, que és una meravella.
Com el papa.
Sí.
Bueno, perquè també faig altres viatges que serien d'amigues, sense ell, eh? Però ara estic pensant en aquests grups grans, que de sobte som 18 o 20.
Xulos, guapos,
exitosos. Que dius, anem a passar 15 dies a la Cerdanya.
Nosaltres a vegades diem...
Ens fan pel·lícules franceses al voltant.
Nenes, nosaltres diem a vegades anem a fer les Espanyes.
Clar que sí.
És un tipus de viatge.
Totalment d'acord.
És molt xulo.
Les Espanyes i anem a triar un destí.
I veus el Toro dos Borne...
Logroño, pues bodegues...
Ara, no sé què, tu vas a l'Ibèric...
Exacte.
A mi bona, eh?
Llavors, què passa? Si el grup és molt gran... costa molt la logística, clar, perquè és massa gent. Mm-hmm. Però també has de tenir molta paciència.
Jo el que no suporto d'això que diuen els grups grans és... quedem a les 5 de la tarda a baix, a la recepció de l'hotel.
Això tampoc ho suporto jo.
I a 6:15 sempre n'hi ha un... que encara no ha arribat.
És el mateix,
per què, collons, estem tots esperant...
No, això no es pot aguantar.
I saps què et diré, Ricard?
Això no es pot aguantar.
Aquesta gent que acostuma a arribar tard diu, jo ja faig durant l'horari laboral uns horaris molt estrictes i arribo sempre d'hora a la feina, per tant, el meu temps de lleure, permeteu-me...
Doncs no vinguis!
Ara!
O digues, no, escolta, o digues, ja vindré. Ja ho tirat.
Ja vindré. Sí, mirant la cara de les dones del públic que ens estan mirant.
Sou uns impresentables.
Totalment d'acord.
Senyors, et dic una cosa, la gent jove, quan fem viatges a sortir de festa...
A veure, els joves.
Es lia perdíssima, eh?
Perquè sou joves.
En quin sentit?
Es lia perdíssima. Mira, veure, jo
tu tan jove ja no ets, eh? Vull
soc
que també
una cria,
sempre
d'embarassada. És una embarassa adolescent. Vale,
aquest,
Ricard?
Mira què li dic jo. Aquesta és molt jove.
És molt jove.
Aquesta és molt jove.
No sap res, eh? Falten
sopes.
Però
si no has tingut temps tu de viatjar encara, què has de comentar?
No, sí que he viatjat.
A veure,
sí que he viatjat...
Potser de Granollers, cuidado.
A vegades es pot viatjar sense moure't de casa.
Exacte.
Ens truca la Carme de Barcelona. Carme, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Carme.
Mira, jo sóc una persona gran, però quan era jovenalla havia fet amb una amiga meva d'aquí a Suècia, però amb autostop. I de Suècia a Grècia amb autostop.
Una sola amiga, eh? Una sola.
Sí, amb una amiga, i mai havíem tingut cap problema.
Bueno, amb una és fàcil.
El que havíem de vigilar, perquè en l'època de Iugoslàvia, doncs, només ens agafaven els camioners i, si podien, doncs, paraven per fer una cosa que nosaltres no volíem.
Carai.
I llavors, sí, podria escriure quasi un llibre. I jo escoltava, un dia vam parar amb un lloc que tot eren homes, per esmorzar, i jo escoltava, i la meva amiga, la Ima, em deia, no sé per què escoltes total, no entens res. Parlaven cervo croat. I vaig entendre dos paraules. Studente o putane. És a dir, estaven...
Sí, no, estudies o treballes?
No, sí, bueno, dit finament.
I llavors jo vaig tocar el xicot al costat, i vaig fer amb la meva amiga i jo, i amb el dit vaig dir putane? No! I mirava un per un. I vaig tornar a assenyalar la meva amiga i jo. Studente. Studente, sí. I mirant d'un en un. Gràcies a això no ens van violar.
Caram,
aquesta és la meva història. Podria explicar moltes històries. Ara, com que ja sóc una persona gran, viatjo amb la meva filla, el manso de la meva filla i el net.
I amb el manso, què tal? T'hi portes bé o no?
Ui, m'agrada molt, el del manso. Feia temps que no ho sentia.
A la vida jo he descobert, perquè només tinc 81 anys, a la vida he descobert que tots tenim positiu i negatiu.
Clar.
Llavors, amb el positiu no hi ha cap problema, per suposat. Però amb el negatiu tu, Carme, has de fer que no t'afecti.
La Carme, que la coneixem molt en aquest programa, perquè la Carme és la vicepresidenta. Presidenta, ets Carme o...?
Exacte, sí, ja, mira.
De la... sí.
Em reconeixes,
de
eh?
De què? Vicepresidenta de què?
Explica-ho, Carme, explica-ho.
De l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Home, sí!
Vol prohibir les campanes dels campanars dels pobles.
Sí, sí.
Doncs, bueno, a veure...
Doncs, Carme, tu dius, la gent té coses bones i dolentes, tu també, eh?
Suposar, jo tinc boi dolent, això segur.
En tot cas, la insistència teva sempre és positiva. I que truquis encara més.
El que tinc bo és escoltar-vos per la ràdio.
Que bé.
Ai, que bé.
Gràcies, Carme.
I mira, aquí en aquesta secció cridem molt. No sé si et molestarem pel soroll. Sí,
sí. No crideu. No.
La meva mare sempre em diu que parlem tots a l'hora i que no,
sí,
no
es pot sentir.
Ho estàs dient mentre estava acabant de parlar, saps què et vull
dir? És que sóc una maleducada.
Carme, gràcies.
A mi sempre raro que ara no m'he rebut ningú mail.
Un moment, no parlem tots a l'hora. Carme, gràcies.
Visca la ràdio, una
passada. Visca, adéu-siau. Digues, Glòria.
Ai, perdona, només un segon. Diuen que la gent intel·ligent és la que sap escoltar i calla. Pues jo dic, hòstia, tot el dia et xerro.
Border del borderline.
No, bueno, no, res, no, això és perquè teniu moltes coses al cap i de cop i volta teniu un tobogà.
Sou el Ferran.
Jo és que xerro de pressa.
Per dues vegades. Sou els nostres Ferrans Adrià.
Exacte.
Que el cap va més ràpid que la llengua.
Correcte. Escolta'm, tornem al tema aquest de viatjar amb els amics.
No, estava dient alguna cosa, la pobra.
Sí,
la cosa clara, a mi el mail de l'associació contra la contaminació acústica no m'ha arribat encara. Però jo vull dir, no és culpa meva, tot això no són solpits, també és molta costella, llavors reverbera.
Ah, vols dir que hi ha una caixa toràcica que el que fa és que, evidentment, augmenta aquests decibelis cada mes.
Però, perdoneu, pits a part, a mi m'agradaria parlar de què passa i què no. És que passa moltes coses quan es viatgen amb amics.
Mira,
no, us vull dir que jo, per exemple, una de les coses que s'ha de parlar, perquè si no, no suporto és el tema econòmic.
Totalment d'acord.
Sí. És molt fort quan veus que hi ha
gent.
Alguns que volen anar a lo grande i els altres que veus que ja pateixen. Jo pateixo molt perquè dic, bueno, doncs parlem-ne.
Clar.
Que no es pot parlar de tema de diners. I aquestes aplicacions que hi ha ara de repartir els diners,
sí, que van molt bé,
per fer un grup, jo la tinc aquí donada d'alta, no sé com es diu.
Això és un lío.
N'hi ha moltes.
No, és un lío.
No, està molt bé. No, està molt bé.
Ja pago jo. No, ja pago jo. No, ara l'altre
no sé què.
Llavors, al final també en un missatge diuen, deus 33 euros amb 50
aquest. No, jo prefereixo anar pagant, perquè si quan arribo a casa
és una lluvia de millones, que deia aquell, també, no? Vull dir, escolta'm, de cop i volta tots els bisums. I també hi ha un tema, a banda de l'economia, que és el tema gastronòmic. Això no m'agrada, aquest restaurant, no sé què...
No suporto,
els nens,
no
de cop i volta, no mengen escalopa, els altres no volen mongeta...
No,
i llavors, clar, dius, mira...
Estem parlant de viatjar amb nens, estem parlant de viatjar amb amics,
No, bueno, hi ha amics que tenen nens.
Hi ha amics que són nens,
Això fa molts anys, els nens.
Sí, exacte, tu estàs alliberada. Tu estàs alliberada.
No, però el que és anar a menjar amb una taula de veganos i celíacos.
Oh, no es pot aguantar, això.
LGTBIQ+. O sigui, una cosa, jo dic una cosa.
Però no, tu no ets tan oberta i tan plural.
Sí, però la gent no binària li costa molt decidir. Perquè són no binaris,
clar, llavors
no
escollen
una cosa, doncs ja d'escollir peix o carn, o si vols, un plat de...
De cibada, clar.
I després la gent que no li agrada menjar. Que no marxis de casa, deixa'm en pau, o sigui, no em coneguis.
Clar, i tu vols anar a fer...
No t'agrada menjar?
Una cosa bona.
Totalment. O sigui, quan
què vas a fer quan viatges?
Intentes disfrutar, no? O què?
No, és que jo no, és que a mi sí, la carn és com que... la feu. Quan algú pregunta la carn com la feu, doncs la faran com tu vulguis, la carn.
Clar, demana.
No, quan vols anar
a una cosa, t'acompanyeu. I els amics que surts a
sopar... canviar les patates per les verdures?
Sí, això fa una mania.
Pues, doncs, marxi.
No te'l demanis.
I si viatges en grup...
Deixa'm els meus carbohidrats.
Si no, no acabes mai, no t'aixeques amb 5 hores d'una taula. Clar. Una mica global tot, no? Vull dir, si és carn amb patates...
Però, per tant, el que esteu dient és que viatjar amb amics no.
Tampoc passarà res per un dia. La verdura ja te la menges quan arribis a casa.
Ara, la mongeta tendrem patata.
Jo soc molt feminista, però en viatge amb amics homes, heterobàsicos, que és la cosa més senzilla de portar del món.
Clar.
Un tio senyor,
sí,
que és com una pedra amb els calçotets bruts.
Bueno, calçotets bruts, amb quins senyors vas,
reina? Una cosa bàsica.
Bàsica, senzilla. Tu ves amb un grup d'amigues a Ibiza. Te digo yo, nena, que no.
O sigui, Ibiza no viatges amb amigues.
Sí que he viatjat,
no,
però m'he repetit.
No, a Ibiza, ni pel mal de morir, que em paguessin quartos.
Jo em deia el mateix fins que vaig aquest estiu.
Què dius ara?
No? Ibiza
m'agrada molt a mi,
No, que no coneixia Ibiza.
A Ibiza?
Ah, no, clar, però què vols dir?
I
quina Ibiza coneixies? La de la nit?
Tòpic, sí, exacte.
Suposo, clar, hi ha la Ibiza.
Núria de Barcelona, Núria, bon dia.
Dos carrers.
Hola, bon dia.
Què dius, Núria?
Mira, jo puc comptar amb els dits a la mà, i me'n sobren un, les vegades que hi ha, concretament amb una amiga, en un cas, i amb dos amics l'altra vegada, amb diferents viatges. Després, en una època, vaig tenir parella, llavors viatjàvem junts i no hi havia cap problema. Però penso que... I haig de dir que aquestes poques vegades que he anat amb amics ha sigut molt positiu. Vull dir, no hi ha hagut absolutament cap problema, malgrat que eren viatges molt complicats. Però ens coneixíem prou. I sabíem exactament què anàvem a fer. Que a mi em sembla important.
Clar, per tant, l'important és definir bé el viatge, no?, i tenir molta confiança.
Clar, sí, o sigui, si tu saps que te'n vas a un lloc, que et tiraràs 15 dies amb fang fins a la cintura, caminant per la selva,
clar,
amb una calor de collons,
I vaja, i amb les condicions que siguin...
No vas amb qualsevol.
No, jo m'estic ficant de mala lletja d'escoltar-ho,
eh? No pots enganyar l'amic. O a l'amiga, vull dir, li has de dir el que fa el cas.
Està bé. L'exercici de transparència i de...
Que mesuri bé les seves... possibilitats.
Sí. D'un estat, també. Núria, gràcies per trucar al 9301-7474. Més preguntes, per exemple.
No, jo vull dir una cosa. No. Per mi, jo em passa molt que amb grups d'amics, petits, mitjans o grans, sempre hi ha qui es pensa que la seva opinió és més vàlida que la dels altres.
I el que té el
poble, és veritat. Perquè veus la meva. Que ho proposa, o ell o ella... es fa. I jo això em rebenta, perquè vull fer justícia. O sigui, encara que estigui d'acord...
Perquè també vols ser líder, et molesta que la tinc més gran.
No, però a vegades jo dic, i per què no ho votem?
Aquí està democràcia.
Viatjaríeu amb un ex?
Ni per mal de morir.
Jo ja ho he fet. Però per fer coses d'ex.
No,
ja ho he fet.
Pues recuperar la llama de la passió.
No s'ha de recuperar mai amb un ex, res. No, ja s'anem a veure.
És un binomi... Una llama de la passió amb un ex.
No, jo he passat 5 minuts tontos... Mentidera, no.
Tontos?
Però anar-me'n a passar 3 dies a Granollers a la Font d'Europa amb un senyor amb qui jo ja he decidit que aquell bigoti no m'agrada.
Algun lloc de la Costa Brava, així, a la primavera, abans que arribin els turistes.
A veure, un moment. Hi ha dos...
A un hotelet.
Hi ha un binomi en aquesta premissa que no m'agrada gens, que és viatjar i ex. Vull dir, són dues coses que a mi, de bones a primeres, ja em tiraran enrere.
No tens un ex preferit? Un ex preferit? El preferit?
Bueno, però en quin sentit?
Ex i ex. Si és un ex de fa molt temps, que ja ha refet la seva vida, que potser la seva parella s'ha convertit amb una amiga teva ja és que m'he oblidat. És que no tinc, no sento res, no hi ha res, inclús tens com un punt de finitat.
Saps què em passaria? El miraria i pensaria, veus, per això vaig deixar.
Les primeres van deixar moltes vegades.
I una altra pregunta. Viatjaríeu o aniríeu de viatge amb un ex i la seva nova parella?
Buf, no. Perquè hi va córrer el cianuro, eh? Llavors,
Jo sí, depèn. Jo sí, depèn.
No.
És el que acabo de dir. Si fa molt temps i tot allò ja va coure i ja es va acabar, es va refredar...
Jo vaig fer una vegada, vaig a dormir una nit amb una ex meva amb la seva parella, diguéssim.
En el mateix
llit? I com dormíeu? Tirava al mig.
Vaig anar a dormir? T'interpretem d'una altra manera.
Vaig passar la nit junts, diguéssim, vam sumar a sopar...
No estàs mirant res, Karen.
No passa res, no? Tampoc és tan greu.
Va estar bé.
Home, depèn, si s'ha acabat com el Rosari de l'Aurora, doncs no.
Hi ha pel·lícules a internet que comencen així, eh?
A mi em fa molta mandra.
És divertit, acabar com amic amb un ex.
Només en tinc un d'amic, que és el meu ex.
No. S'ha d'acabar malament.
Hi ha una coseta que només hi ha una coseta.
S'ha d'acabar malament.
Sí, s'ha d'acabar malament, perquè sí. Després millor reconciliar-se, i després torneu-vos a enfadar.
Per què?
Tornem al tema. El tema és viatjar amb amics. Sí o no? Ja volem sentir històries de gent que hagi acabat fatal.
Ara, que s'hagin estirat els cabells. 9301-7474.
Els cabells a un viatge que vaig fer a Sevilla, a la fèria.
És que a Sevilla ja dona per estirar-se els cabells.
És que va passar de tot. Jo era molt niñata. Jo tenia com 19 anys i va passar de tot. Mira, em vaig pagar. Perquè una se caga amb mis muertos i me cago jo.
Si tu amb una amiga vas a...
No, amb una cualquiera.
Per què va passar?
Per una cua del lavabo, que saps el traje de flamenca, sí. De gitana, com es diu bé.
Tu anaves amb un
clar,
vestit?
Sí. Pues és molt gran i per pixar és un lío, eh? Però per pixar
però
per és una
portes,
cosa...
No, agafes i t'ajups.
A veure, la foto.
Mira, jo anava molt apretada, eh?
Flexibilitat, t'ajups, tires la faldilla cap a dalt...
I fas l'enciam. Te la lligues aquí al cap.
I pots pixar.
Un capdell.
Ara.
Te l'agafes, pixes i tornes a baixar.
L'enciam és el que feia que s'obrint d'obrique con las amigas, eh? Te voy a hacer la lechuga, decía. Això no ho sabeu.
Bueno,
llavors, tornant a l'anècdota.
Amb la faldilla aquesta.
Tu estaves allà...
Jo estava allà amb una cua
de
30 flamenques, no? I llavors hi havia una que es volia colar per la cua.
Perquè tenia molt de pipí.
I jo anava amb dos cubates. Jo en aquella època bevia encara.
Una cada mà?
Sí, perquè era oferta.
Dos por uno.
Però no em puc...
Sí, diu, hi ha oferta.
És més bo d'aquesta noia.
I va arribar una xori, jo que soc xori i ho puc dir-ho, i arriba una xori que es volia colar. Llavors, em va començar a vacilar, tal, no sé quantos, tal, i la meva amiga, Glòria, tranquil·la, la meva amiga és de Terrassa, la Júlia.
Però per què t'enfades?
Ah, si és de Terrassa.
Llavors, es volia colar. Llavors em comença a vacilar la tia.
Vacila com? Com?
Ai, Agendes, com es nota que no t'has pagat? A vacilar-te?
No, jo no em pego. A mi em fa això, dic, mira, senyora, a mi deixi'm.
Comença a vacilar-te, tal, no sé quantos, i jo, tal. Jo estava asseguda, tia, no sabia quan me deixo jo. Vaig a 63, però ella feia 40. Llavors...
Et vas aixecar i...
Llavors, un moment me dice, me cago en tot un muerto. I jo faig... Llavors, és que això és el límit. Llavors jo faig com Godzilla, vale? M'aixeco, els cubates volant. La vaig agafar dels pelos, paca, i vaig començar... i van tenir que soltar-nos perquè li vaig donar una volta. Puf, puf, era com un helicòpter. I llavors va arribar dos segurates i ens van separar.
És una bona manera de viatjar.
I ens van separar i em diu, Gorda! I li vaig dir, Dakota!
Dakota?
Perquè Dakota era un personatge de la tele d'aquell moment que era una xoni molt maleducada que pagava els seus pares.
Però això no s'ha de fer.
Ai, la Dakota.
No, però es va cagar els meus morts, Ricard.
És una altra manera de viatjar.
Es va cagar els meus morts.
Jo, la imatge de dues flamenques estirant-se del munyó.
Ens truca el Jordi de Terrassa. Jordi, bon dia.
Jordi, aviam què ens dius.
Què tal, com esteu?
Què dius, Jordi, com estàs?
Mira, jo fa 7 anys que visc amb una autocaravana i viatjo tot el temps, tot el dia, no? I una vegada vam anar a Marroc, vam estar 3 mesos al Marroc, amb altres autocaravanes, i resulta que uns tenien unes possibilitats econòmiques més altes, nosaltres no tan altes, i en un moment determinat doncs, ens van deixar abandonats en un càmping. Van passar per davant del càmping i van continuar el seu viatge, i nosaltres vam continuar dues autocaravanes el seu viatge.
Són amics,
quan... Sí, això passa. I quan es van... L'altra autocaravana, quan es va enterar de que jo tenia... soc independentista, doncs aleshores va agafar i ens va deixar allà tirats a la meva parella i a mi, perquè no volia viatjar amb un independentista.
No, això ho entenc.
És un altre tema, aquest,
eh? Sí, mira, tu!
Bueno, però si jo tinc que deixar el meu pare, que és el que paga, llavors anem malament.
No, no, res, jo...
Però per un tema polític, purament et va deixar...
Sí, per un tema polític.
Però no va haver-hi cap discussió, no?
Era del nord, era un noi més aviat de dretes, diguem-ne, i esclar, això de la independència d'Espanya, doncs no ho podia assumir.
Va, és que tot s'ha de parlar abans de viatjar. S'ha de parlar tot.
Però això és important, el que diu el Jordi. Gràcies, Jordi, per trucar.
Gràcies.
Perquè, heu de triar bé els companys de viatge.
És el primer que faria, perquè sembla evident.
Si no t'hi entens...
Però si són amics teus... A vegades sabeu què passa? Que jo tinc una amiga o un amic i és la parella la que em distorsiona la cosa.
Ah, llavors, molt clar, interessant,
clar,
això.
Ah, clar, nena, però llavors què fas?
Quan arriba,
per
dir-ho,
no vens. Llavors, m'he d'aguantar i he d'agafar aire...
Això és molt fàcil, has de dir, si ven, que vindrà sol...
Sí, home.
No, vindré la parella. Ah, doncs no.
Jo faré el mateix,
Que hi hagi una ruptura entre l'amistat. És a dir, que aquella parella et digui... Ai, que aquell amic teu et digui, escolta...
Ja tornarà.
No, ja tallaran ells dos.
Quan deixi la parella.
Jo no puc dir-ho, però clar, ho sento així i ho visc així, i llavors he d'agafar aire... i he de... Calma't, Judit, no passa res. O sigui, aviam, perquè aquí sóc jo per decidir ara aquí.
Un altre tema que ens trobem a vegades en aquest programa, el tema de l'higiene.
Bueno, hi ha gent que és molt marrana.
El Jordi deia autocaravana.
O casa rural, que és un altre tema.
L'autocaravana és un plus de confiança important.
No sé, és que jo estic en una edat que saps que quan vas a viatjar amb amics,
s'ha de marcar,
una guarrada, tot, llavors ja...
Jo crec que no s'ha de dir.
Heu de pujar a l'autocaravana dutxats.
Jo crec que no s'ha de dir. Ara bé, sí, si no hi ha una rutina
d'higiene...
No, per mi, aquesta senyora que ens ho dit, per mi és importantíssim, però també m'he de calmar.
I tu també ja saps on hi vas, Judit. Vull dir que tu saps que els teus amics s'hi passen per l'aigua, no? Així ja ho coneixes.
Si
llavors
no
sí que és veritat que hi ha
ja
gent
no
que és més laxa.
Ja no estàs viatjant a gust.
Ah, aquí està. I però tampoc fas? Tu els hi diries?
Si és un amic, sap molt greu.
Està parlant
clar. A veure. Aviam, no se sent.
No ho sentim, per les altaveus.
Sí, ara és... Aviam.
Espera.
Ara la Vanessa engega aquest micròfon. Aviam. No, sembla que encara no funciona, eh?
Què podem fer, si no hi ha?
I si aquesta senyora seu aquí?
Pues que s'aixequi.
Sí, senyora, segui aquí. Vine. Sí, vostè.
A la taula del rei Arturo. A la taula del rei Ricard.
És que ja que vostè... Perquè...
Aquesta senyora va estupenda.
Aquest és un tema important. No, li volia dir...
Clara,
hi ha molta gent que no es dutxa, que és molt marrana, la gent, eh?
I tant. Carai. El metro fa una olor i uns efluvijolius. Mira, Clara...
Jo dic, el català es dutxa de mitja menys que altres parts d'Espanya, eh?
Això d'on ho has tret, quina dada?
D'on ho has tret, sí.
Quina universitat? Comprovacions empíriques.
Quina universitat?
La de la Glorieta. No,
això que li dèiem de la... Vostè què en pensa, el que estem dient? D'això de la higiene? La higiene és un tema important per un viatge,
jo
no?
Jo crec que és importantíssim.
I a tu t'ha passat?
No, tu.
Els teus amics?
No.
Però us ha passat mai d'anar a un cotxe i de cop i volta notar...
Vinagre.
Això, olor a vell, Clara. Olor a vell.
Vinagre.
Vinagre. S'entela, doncs, d'allò.
Potser la suor.
No, és una barreja entre pudor de peus i suor.
Sí.
La suor, com a tal, no molesta. La suor sola, d'haver-te dutxat i que has suat.
També t'he dit una cosa, que ho deia l'altre dia el Sergi Pavis, té raó. La pudor de peus s'ha perdut.
Sí.
No s'ha perdut, carinyo. Com es nota que no sortiu amb bombes?
No,
s'ha perdut, no s'ha perdut.
Hi ha uns esprais que van molt bé.
És veritat.
Els nois porten unes bambes avui en dia, saps, molt xules. que això no aireja ni
fa res. Podem fer favor dir-li a la Clara que, o sigui, de que participi amb nosaltres?
Sí, clar.
La fem seure aquí?
Però la pudor de peu serà molt més habitual.
Sí,
la cosa d'adolescent, la bamba d'adolescent, això no s'ha perdut.
Perquè ja ets gran, Ricard, i et juntes amb gent de més de 30.
No, saps, que, perdona, la pudor de peus de gent de 40 anys existeix i existirà molt.
Jo he estat en redaccions
i ara ja no.
Que fan pudor de peus.
Un senyor de 40 anys que ja està...
La pregunta és, què ha passat? Les bambes transpiren més? Tenim els peus més secs?
Sí. El mitjó, també el mitjó.
Hi ha solucions bones.
Sí, però...
Hi ha més cotó.
Hi ha més pudor de peus. No, és una cosa... Mira, és de campana generacional, saps? Hi ha molta més gent gran que gent jove. Ja veuràs què passa. Hi ha més pudor a vell que pudor a peus.
És l'alimentació d'ara.
Perdona, és que pot ser un tema alimentari.
Pot ser això, eh?
Jo el que dic és que s'ha d'investigar per què fa menys pudor de peus ara que abans.
Sí, doncs deu ser això, que mengem més verdura. Deu ser la mongeta tendra, també.
Que la pudor és una cosa com de gent que està encara en edat fèrtil. Llavors, el que passa és el canvi generacional. Pudor a vell, a tot arreu.
A mi, parlant de pudors, a mi el que jo que necessito en un viatge, no sé si estaràs d'acord, Clara, també, és tenir espais d'esbarjo personal. És a dir, que ja estiguin pensats...
Satisfyer, sí.
Ho he dit, també, pues, per què no? O sigui, com si vols respirar.
Que vols fer el viatge a tot arreu, Si no vaig molt nerviosa.
El que vulguis, però que hi hagi estonetes per estar sola, en parella, anar a donar una volta, i que puguis ser lliure de veritat, ja que són amics, d'anar on vulguis i fer el que vulguis, i en un moment donat ja en tens prou.
Correcte.
I dius, jo no vull anar a aquesta platja, me'n vull anar a l'altra.
Sí.
I vull llegir el meu llibre.
Aquest és un tema,
no
també.
No passi res, que no sembli que sóc rara.
No, mira, jo li vaig fer una... I funciona, perquè el bus l'has contractat a les 8 de la tarda per anar a veure la posta de sol i hem de reservar les places i tu has de venir perquè, si no vens, ens desquadra els números.
Exacte. Vale. El bus és bastant merdes, el tema bus, però és veritat que funciona si el grup és gran.
És gran.
M'agrada molt una cosa que surt careta, però repartit entre tots amb l'aplicació aquesta no és tan cara, és un minibus, i tot és molt divertit. Hi ha un que conduirà sempre.
Clar, n'hi ha un que pringa. Com també
hi ha tasques, dins un grup.
També n'hi ha un que sempre cuina. O el que sempre recull.
Que pesat, el que cuina, que pesat.
És molt pesat.
Oh, ara faré... No, si no saps fer res.
Clar, fot unes costelles. Saps qui és? En Xavi Canalies ho fa molt bé, això.
El que cuina?
En Xavi Canalies fa molt bé la brasa. Tu te l'has d'emportar.
Xavi Canalies no ha encès mai una llar de foc en sa vida.
No l'has vist mai. No l'has vist mai, Ricard Ostrell.
Quina tasca se us donaria bé dins un grup? O se us dona bé dins un grup?
Jo netejar, estic recollint tot el dia.
Menjar.
Menjar, tu?
Entretenir, jo l'alegria.
Entretenir. Tu estic netejar.
Jo recullo neteja tot el dia.
Jo menjar, fer el menjar.
Bueno, escolta, hi ha algú que faci llits?
Ell menjar.
Sí, no, jo m'ho foto. No, buscar restaurants també.
Una cosa, jo també vull dir, vull fer un impacte.
Molt breument, que hem d'acabar, sí.
Arriba als viatges raros d'en separament. Això què vol dir?
Què estàs dient?
Parelles amb fills que estan divorciats i que viatgen tots junts.
Ui, no, no.
Per arreglar-ho?
Sí. Perquè som una família. Els meus pares estan separats fa 10 anys i viatgem els meus pares, jo, sí, el meu germà, el seu nòvio...
Doncs
i mira.
Si estan separats és per alguna cosa.
I mira.
Escolta, quina cosa més catalana de portar-nos bé, de la cordialitat.
Que va, però si el català s'ho dia i es fot poder-la tot el dia.
Tu dius que tot és molt català, a la pudor de peus, el viatjar amb els pares separats.
Dutxar-se poc és molt català. Però dutxar-se bé amb els ex és molt català, també.
Judit Mascó, Hisenda Pirana, Glòria del Toro. Gràcies per acompanyar-nos. Clara, també, gràcies.
Gràcies.
Una pausa gràcies, i de seguida l'Oriol Ferrés. Ara tornem.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Cesc, 59, divorciat. Maig o no maig? Si està divorciat deu ser per alguna cosa. Què faig?
Com a assessora d'Endesa, poca cosa te'n puc dir. Però si vols estalviar en la factura d'energia, fes maig amb nosaltres. En això som els experts. A més, et donem un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb B-Travel volant amb Iberia. B-Travel.
Viatge en la vida.
Paco, ja que ets al Corte Inglés, passa per la xarcuteria que no ens queda pernil. Com sempre, de gla, que te'l facin a talls. I de pas han portat unes porcions de formatge, una mica de llom i xoriço, que els nens venen d'entrenar i ja saps, es menjarien fins i tot la pilota.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I fins a l'11 de febrer, fins a 25 euros de regal en les compres de xarcuteria.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants.
I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Deu minuts seran les 11 del matí. A aquesta hora sempre agafem tota l'actualitat de la setmana i en traiem l'espina. Oriol Ferrés, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, què tal? Com estàs, Ricard?
Bé, bé. I tu?
Bé, bé. Bueno, avui toca un tema que té a veure amb com estem, justament.
Ah?
Sí, no? Perquè una setmana que encara cueja el caos de Rodalies, per tant, crisi ferroviària. També hem vist a les notícies com la nació més poderosa del món, els Estats Units, té uns cossos policials, l'ICE, que es pren la justícia pel seu compte, eh? Com en aquella distòpica pel·lícula, no sé si la recordes, del jutge Dredd, el protagonista de la qual, interpretat per l'inefable Sylvester Stallone, reunia en ell els rols de policia, jutge, jurat i botxí. És a dir, hem vist la deshumanització de l'immigrant, la deshumanització del rival polític i, per tant, crisi política i de valors a Occident. I més a prop nostre, picabaralla al Parlament, crisi parlamentària... Per tant, avui proposàvem el tema de la crisi, parlar de la crisi.
La crisi. Què és una crisi?
Què és una crisi?
Una crisi és un posar en risc algun model? És una ruptura?
Efectivament. Té a veure amb trencament. Deixa'm fer aquell exercici típic dels filòsofs, que a vegades és una mica parodiable. Anem a l'origen de les paraules, eh? El significat etimològic. Bé, ens anem d'anar al grec, i hi ha el terme crisis. I, efectivament, una de les primeres accepcions, un dels primers significats, és el de ruptura, de trencament. Per tant, alguna cosa s'ha fet malbé quan parlem de crisi. Després, té dos sentits més, eh? Vol dir seleccionar. Per tant, si s'havien de seleccionar uns quants generals per liderar les tropes en una ciutat...
Quan diuen crisi de govern, no?
Crisi de govern, per exemple.
Canvien alguns consellers o alguns ministres o alguns càrrecs, no?
Però aquí encara potser...
Seleccions no sé si... diferents.
Sí, té a veure...
S'ajuntarien les dues crisis, no? La del canvi i la del seleccionar.
És a dir, perquè hi ha hagut un trencament, estem obligats a tornar a seleccionar aquells que han de substituir els que cauen.
Sí.
I, efectivament, com que hi ha aquest alta-baix, aquesta caiguda, efectivament estem en la crisi. I el tercer sentit de crisi, en grec també, de crisis, és el de judici, de decisió. Això també és crisi. Fixa't, eh?
Però és una idea molt de la modernitat, aquesta, no?
Molt bé.
Perquè és que fins ara les crisis eren constants, la crisi és constant a la nostra vida. En tota decisió que prenem sempre hi ha un d'aquests tres elements que dius, de discriminar, de separar, de jutjar, de decidir.
Mira, jo et diria d'entrada, Ricard, és a dir, m'has llançat aquí una bona jugada, diguéssim, per fer la reflexió sobre un concepte que ha aparegut recentment, que és el de permacrisis. La idea que estem en una crisi permanent.
Sí.
Que, per tant, la situació d'estabilitat, de previsibilitat i també de seguretat desapareix i moltes vegades els responsables polítics, els gestors d'empreses, etcètera, es troben en què estem en una situació de crisi permanent. A mi, que té una mica a veure amb el que tu també deies,
Potser estem malalts.
Com si tinguéssim una mala salut de ferro. És a dir, malalts però no acabats del tot, saps? Per tant, en crisi sempre. De fet, a vegades també en sentit mèdic es parla de pacients en estat crític. I la medicina antiga, justament, el pronòstic en deia crisi. Quan hi havia un canvi sobtat en la malaltia que permetia fer un judici sobre com aniria la cosa, es feia servir el terme crisi. I no era necessàriament negatiu, eh? Una millora es podia entendre en termes de crisi, i un canvi cap a malament, llavors es qualificava, s'adjectivava i es deia que era una crisi funesta o una crisi dolenta.
I a tota crisi se li ha de donar resposta?
Hi ha un gran tòpic que està planant sobre la conversa. És allò de que una crisi és una oportunitat. Què en penses d'això? A veure, els tòpics són horrorosos, ja,
Penso, per exemple, ara en la crisi climàtica, no? Que això ho diuen molt els negacionistes, no? Bueno, o gent que no ho nega, però sí que et diuen, home, la crisi climàtica és una oportunitat, perquè, per exemple, en el desgel, o el fet que no hi hagi neu als Pirineus, doncs obrirà noves rutes de senderisme que ara no tenim, no? Per exemple, és una nova oportunitat. Dius, ja, bueno, però ens estem carregant el planeta, no? Quin és el cost d'aquesta nova crisi, no?
Mira, si hem de parlar d'oportunitat, però també és allò que... diuen que els xinesos tenen una maledicció, que visquis temps interessants. Això, en realitat, els xinesos no ho tenen en el seu, diguéssim, reserva de proverbis, però, efectivament, hi ha situacions de canvi, de crisi, que a vegades ens obliguen a moure fitxa. I aquí hi ha un tema curiós. Home, a veure, l'exemple de que així podrem fer rutes de senderisme per llocs que estaven tots gelats, em sembla que és una manera una miqueta càndida i ingènua d'agafar-se un problema. Problema greu, que és la crisi climàtica. Evident, però fixa't en una cosa, també. El tema rodalies, tema ferrocarrils, tema mobilitat. Si durant molt temps no hi ha hagut inversió per fer manteniment, i fem una analogia, per exemple, tens una bicicleta i no la cuides, no fas manteniment, o un cotxe, o una casa, aquells que en tenen, que em sembla que n'hi ha alguns que tenen cases en propietat, però si tu no fas una despesa de manteniment, finalment allò et cau a trossos. Per tant, a vegades aquestes crisis, malauradament, també són avisos en el sentit que permeten que puguem rectificar i que puguem intervenir i que puguem, sobretot, decidir, no?, aquest sentit de crisi com a decisió, per tal de millorar les coses o arreglar els problemes.
Refer la confiança.
Hi ha un tema, efectivament, fiduciari de confiança. Mm. És a dir, tu, clar, una crisi de mobilitat, quan molta gent ha d'estar agafant trens i allò no funciona, si acabem vivint en una crisi permanent, que, de fet, el terme crisi és el terme marcat per oposició a la situació normal, que no estaria marcada, aquesta situació estable i segura i previsible, el terme marcat és el terme de crisi. Però, clar, això ha de ser momentani, però si això es perpetua, aleshores la situació, jo ja no diria que és una crisi permanent, jo diria que directament és un desastre, és potser una cosa molt pitjor que una crisi.
Però, en canvi, d'altra banda, la crisi és el que fa que hi hagi una cosa que és molt important, que és l'esperança. Sense crisi no hi ha esperança, perquè no tens res a reconstruir. Si no hi ha crisi, no tens res a reconstruir.
Mira, això és una idea molt bonica, que és la idea d'esperança. I justament, no la idea d'esperança, com qui fa un brindis al sol, tot anirà bé, no?, allò que es repetia, no, sense tenir cap mena de coneixement de causa, sinó directament, encara que la situació sigui molt desesperada, encara que sigui contraintuïtiu, tenir l'esperança per poder arreglar la cosa.
Sí, jo crec que, per exemple, quan parlem de l'extrema dreta, no?, va molt d'això. És a dir, tenim una situació de crisi molt important, molt caòtica, però hi ha dos camins. Un és el camí de la queixa, de l'afartament, del ja n'hi ha prou, i l'altre és el camí de l'esperança. De confiar o de tenir un vot responsable, per exemple, en la política, perquè això s'arregli, o s'arregli el millor possible, no? Si tu tens una eina per canviar això. Pots queixar-te i quedar-te en la crisi i la queixa permanent i enfonsar-te, o pots fer un vot de confiança perquè això canviï.
L'extrema dreta, com a fenomen polític...
Entenent l'afartament, diguéssim, que tu pots sentir, que és ben natural davant d'una situació de caos com el de Rodalies, no?, per exemple.
Determinats actors polítics poden aprofitar situacions de caos que són molt serioses per tal de treure'n un rèdit, no?, un benefici, i instal·len, d'alguna manera, el tot és igual, tot són dolents, tot és un desastre, i validen el sentiment de queixa i de rebuig. I és important, perquè crisi també ha generat la paraula crítica. I hi ha un moment de la crítica que ha de ser negatiu, que té a veure amb aquelles coses que no ens agraden. Però si la crítica la fem sense esperança, passa el que deies tu, que aleshores quedem instal·lats en la queixa permanent. Per tant, la crisi ha de tenir un primer moment que és negatiu, que és, podríem dir que és destructiu, que és veure aquelles coses que fallen i poder-les detectar, i després hi ha un moment que és positiu i propositiu, i és on entra en joc, efectivament, com deies tu, l'esperança. I hi ha, per dir-ho així, determinats moviments polítics situats en l'ultradreta que d'alguna manera ens diuen, com deia Dante quan entràvem a l'infern, que havíem de deixar tota esperança. No sé com ho veus, això.
Que ho veig preocupant. Abans d'entrar a l'infern, dius.
Home, abans d'entrar a l'infern.
Entrar a l'infern, deixes l'esperança i ja et llences al foc, diguéssim.
Bueno, és un foc, no? És aquesta crisi permanent, que és un foc que crema però que no mata, no? És a dir, està instal·lat sempre en el rebuig, en la crítica, en la queixa, en la destrucció, en la negativitat. Per tant, és aquest infern que, efectivament, crema però no mata. I en aquest sentit és important justament sortir d'això. És a dir, s'hi ha de passar, segurament, perquè s'ha de passar per la part negativa, per la part de la destrucció i per la part crítica, però després, com dèiem, hi ha una part que té a veure amb allò que ha de servir per rectificar, per millorar, i com deies tu, perquè ho has posat sobre la taula, l'element de la confiança. A vegades hi ha una expressió que també és la de la crisi de confiança. Què passa quan entre la ciutadania i els representants polítics hi ha hagut una crisi de confiança i una desafecció? I aquí és on entra aquest problema que deies sobre els nous actors polítics que estan intervenint últimament.
Oriol Ferrés, gràcies per acompanyar-nos.